A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Aquesta és la segona part del podcast de seguretat infantil, sobretot a casa, però també al cotxe, i també parlaré de sabates i de Legos i de les altres cases i de coses a tenir en compte quan tenim un xurumbele, un petitó. Així que desitjo que gaudiu l'escolta i li feu arribar a qui creieu que li pot ser d'interès. Molt bones, sóc l'Estela Prado, dona, mare i terapeuta maternal, ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart, la criança i la conciliació familiar. I sóc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. Doncs, com us deia a l'anterior capítol, si us plau, escolteu les mesures de seguretat infantils i apliqueu les que us serveixin a vosaltres, a les vostres criatures, a la vostra família. A partir de la informació, podeu decidir. Ja sabeu, la informació és poder. I començo aquest capítol per un detall que hauria d'haver anomenat quan parlava sobre el dormir, a l'altre capítol. Tot i que això és per quan el nostre fill o filla ja es belluga pel llit, i és el tema de les barreres. Quan són petitons, els nadons no es mouen d'allà on els deixem. És tot un luxe, la veritat. Però a mesura que creixen, ens podem trobar amb nadons que fan tours pel llit. I és que diuen que hi ha dos tipus d'infants. Els que han caigut del llit i els que cauran. Jo no m'ho creia. El meu fill formava part de la segona opció. Fins que una nit, patapam, va caure del llit pels peus. I realment se sent un patapam molt dur, molt estrident. Pobreçó el meu bebè, l'hòstia que es va fotre. I doncs, això em va fer posar barreres als peus? Doncs no. La veritat és que a casa no la trobem necessària. Sí que he posat uns coixins llargs i densos al peu del llit, a la zona on dorm ell. I també el que tenim és un magnífic collit, on no hi ha dormit mai el meu fill, però que fa de barrera per la seva seguretat i també d'espai on deixar coixins i mantetes. I per altra banda, tinc una molt bona amiga que va acabar amb el llit tot tancat, amb les tanques ben altes, perquè el seu fill s'aixecava per passar-les per sobre. Vull dir que tot això ho va tenir així durant un determinat temps. Perquè, de fet, la majoria d'aquestes mesures són temporals. I és que ja ho diuen, que a la maternitat tot passa. I certament va passant, sí. I les coses canvien i ja no es necessiten més. I atenció, el nostre fill deixarà de fer allò que feia i alhora farà altres coses que no feia. Vamos, és tot un créixer junts. Val, el que em queda a la llista és ben divers, així que aniré fent segons em surti. Parlarem d'animals de companyia. Haurem de vigilar amb el menjar i l'aigua, doncs per un infant gatejador o un explorador d'any i mig, més o menys, són un focus d'estudi i d'experimentació. Així que els animals potser s'hauran d'enfilar a menjar, per exemple? I, de fet, què passa amb la relació amb els mateixos animals de companyia? Dependrà dels infants i també dels animals. Aquests últims, els animals, haurem de veure si tenen paciència, com de territorial són i, fins i tot, veure si són gelosos, que n'hi ha d'alguns que en són, amb els nadons. I amb els infants haurem de veure si són delicats per tractar els animals o, al contrari, són més aviat violents amb els animals perquè entren en un estat d'excitació i tensió. En aquest segon cas, haurem de cuidar a l'animal de ben a prop posant els límits pertinents a l'infant. Per exemple, a casa meva tenim 3 gats i cadascú actua ben diferent davant d'en Bruc. Una de les gates és immutable. Fins que el meu fill no està ben a prop seu, és quan es mou. Tranquil·lament, canvia de lloc. Tenim un altre gat que, en quan el Bruc és dins el seu camp de visió, pira per potes. I l'últim, el Bonachon, és l'únic que pot tocar en Bruc i es deixa fer de tot. Bé, dels animals, passem a les plantes. Haurem de revisar la seva toxicitat i, en cas que ho siguin, mirem d'ubicar-la lluny de l'abast de l'infant. També hem de vigilar amb els cactus i les seves punxes. I dir que la terra és un gran font, és una altra gran font d'estudi en les personetes en creació. Així que podeu, per exemple, entre altres coses, oferir un test amb terra per l'infant que pugui experimentar, que jo recomanaria que el traiem quan podem acompanyar l'activitat. Aviam si així no remena la terra de les plantes i s'encarrega d'experimentar amb aquell test. Una altra seguretat que us volia comentar, amb la que jo sóc molt estricta, és amb la cadireta del cotxe. I aquí en parlaré una estona, perquè trobo que és algo important que potser no se sap prou. La cosa és que portem una cadireta per si hi ha un accident, un fet imprevisible. I doncs, hem d'assegurar-nos que està en bones condicions. Jo sóc partidària de comprar-ne una nova, o tenir molt clar, però molt, molt clar, d'on ve. I és que hi ha moltes opcions de reusar-ne. Sempre hi ha gent que ens les pot passar. I pot ser una bona opció si sabem superbé d'on prové, perquè és molt important que no hagi tingut cap accident. També és important saber quin ús ha tingut perquè el material per dins s'ha pogut fer malbé encara que no es vegi superficialment. I pot no ser protector per un altre accident. Així que també hem de tenir en compte que els materials caduquen i perden les propietats protectores. Cada marca indicarà la seva caducitat, però va entre cap als voltants dels 7, als 10 anys, màxim. I si reus amb una cadireta, també serà molt important saber en quines condicions s'ha conservat, si és que ha estat un període sense utilitzar. I més coses de la cadireta, ja que considero que és un super segur que els infants viatgen a contramarxa, fins mínim als 4 anys. És el més segur que podem fer. Us faré una explicació sobre això. Primer de tot, contramarxa, tenim clar el que és, eh? És quan es viatja amb la cadireta mirant enrere. Que podria ser que l'infant portés pitjor l'estar al cotxe? Podria ser. Al final també s'acabarà acostumant. Podria ser que es maregi? No, no té per què, no per la posició. I aleshores la pregunta és, per què a contramarxa? Doncs jo ho vaig veure clar en un vídeo on es veia un bus urbà a uns 60 km per hora que va xocar contra una farola, contra un fanal. I els viatgers es van fotre tal pinyo, fliparíeu si veiéssiu el vídeo. Van sortir disparats endavant com projectils. Recordo especialment dues persones assegudes a favor de la marxa en un espai de 4 seients que van fer un mig mortal endavant aterrant amb el coll d'una manera molt poc ortopèdica. Que més penso, si hi hagués hagut algú assegut davant seu, a lo que diguéssim, contramarxa, se'ls hagués menjat amb patates. I de fet, en aquell vídeo, l'única persona que quasi ni es va adonar de l'accident va ser una viatgera que anava a contramarxa, mirant enrere. Ja que el que li va passar va ser que es va incrustar contra el seient. I l'únic que li va fallar és que el seu seient no tenia repòs a caps i segurament el coll sí que li devia patir una mica. Bé, doncs, jo, des d'aquell vídeo, sempre viatjo en tren i en bus, intento seure a contramarxa. Enteneu el que us vull dir, eh? En cas de col·lisió frontal, que és la més típica, o encara que xoquessin per darrere, els cossos surten propulsats endavant. I doncs, a contramarxa, el que fa és el cos de l'infant és incrustar-se a la cadireta. I això ho trobo genial. Però, en canvi, atenció, si el posem a favor de la marxa, seria el sistema de retenció, el que seria el cinturó, qui reté el cos perquè no surti disparat. I aquí, doncs, és superimportant que si girem la criatura a favor de la marxa, ho fem per ser lligat amb el cinturó i mai, dic mai en majúscules, amb l'arnès de 5 punts. Perquè aquest últim el que fa és que la proporció de l'impacte, o el que també es diu desviació de l'energia, en el cos de l'infant es tradueixi en que les extremitats i el cap siguin les que es desplacin, ja que el tors està ben subjecte. I el problema està en que l'anatomia de l'infant no està preparada per aquesta força. De fet, la de l'adult diria que tampoc, però sobretot la dels infants. I pot arribar a lesionar-se i fins i tot trencar-se el coll. Vamos, és molt perillós. I no cal tenir un gran accident. Amb un petit, la desgràcia pot ser enorme, si no cuidem aquest detall. Perquè es va ser interessant, un dia que comentava això amb altres persones, una d'elles que m'escoltava va dir que la filla d'una coneguda seva va morir així, que se li va trencar el coll. Per favor, quin horror. Així doncs, si el cinturó no ajusta bé, tot i l'elevador, és perquè podem assegurar que l'infant és massa petit per viatjar a favor de la marxa, perquè a favor de la marxa sempre s'ha d'anar lligat amb cinturó. Referent a això, vaig veure un altre vídeo d'una prova en una botiga. Era un simulador amb un seient de cotxe on els adults es lligaven amb l'arnès a favor de la marxa quan es feia una frenada brusca a una velocitat mínima. I flipava amb la cara dels qui l'aprovaven, que era de sorpresa, de que flipaven amb el mal que feia. I això, que tenim un cap molt més proporcionat en relació al nostre cos del que ho tenen els infants. O sigui que, sisplau, a contramarxa. Val. I ara que he compartit aquesta importància de saber com està l'estat de la cadireta i de portar els infants a contramarxa, al màxim temps possible, es recomana fins als 4 anys, però jo et diria, si estires fins als 7 o més, seria genial. Doncs un altre punt que he de dir que és important és també col·locar bé la cadireta i després lligar bé la personeta i tenir en compte els reductors i saber fins quan s'han d'usar. Mira, com que és un tema molt extens, dit això, podeu visitar a contramarxa.com, així escrit com en castellà, o visitar el seu Instagram i allà podem informar-vos moltíssim de tot això. Vale, alguna mesura més? Tornem cap a casa. M'agradaria recordar que hauríem de tenir cura de les fonts de calor, com per exemple alguns calefactorets, que en tocar-los ens podem cremar. O per exemple l'aigua del bidet, que podem plantejar-nos de tancar la clau de l'aigua calenta perquè així evitem que el nostre fill es cremi, perquè els agrada molt l'aigua i l'engeguen i a vegades no estem allà i això és perillós també. Més coses, la brossa. Potser l'haurem de resituar o resituar-les perquè quan el nostre fill o filla va adquirint capacitats de desplaçament i més endavant capacitats manipulatives, no volem que remeni i adquireixi objectes que poden ser perillosos o poden estar bruts. Doncs la nostra experiència és que l'hem hagut d'amagar una a sota de la pica i hem tancat l'armari, dues les hem posat a fora, a la sortida del jardí, i hem estat presents per posar moltes vegades el mateix límit de que no es podien tocar les escombraries, i la del vidre l'hem penjat d'un arbre i el meu fill no arriba ni la veu gairebé. O sigui que hem de reestructurar i cuidar que la brossa no estigui al seu abast. També haurem de vigilar amb les begudes alcohòliques. Estan al nivell dels productes de neteja o dels medicaments. El millor lloc serà tenir-los en alçada i fora de la seva vista. Perquè si no els veuen, no els hi podrà cridar l'atenció i això es tradueix en tranquil·litat. Una altra cosa, la planxa. Per les persones que planxeu, hem de vigilar molt on la deixem mentre es refreda. Que sigui un lloc on no tingui accés el nostre infant. I vigilar, perquè a mesura que van aconseguint noves capacitats i noves alçades, ens pot sorprendre fins on poden arribar. Així que tinguem-ho en compte. Bé, de la llista ja me'n queden ben poques, però una d'elles són les bosses de plàstic. Sabeu el perill, oi? Doncs que es posin la bossa al cap i que no se la puguin treure i no puguin respirar. Així que com a recomanació, evidentment no deixar bosses al seu abast, però també comentar que quan agafem joguines els les fiquem en unes bosses de tela, no utilitzem les bosses de plàstic, tal manera que el nen les pot manipular tranquil·lament i no hi haurà la por aquesta i l'ensurt del que pugui passar. De l'estil de les bosses de plàstic als globus, atenció, això és super perillós també. No, jo abans no era conscient i de cop vaig dir, ah, oh, Déu meu. I és que un infant, sobretot els infants que comencen a intentar inflar el globus o que són massa petits per fer-ho, el que els hi pot passar és que es descoordinen i en el procés, en comptes d'inflar el globus, el que pot passar sense voler és que l'absorbeixin. I aleshores s'obstrueix les vies respiratòries. O sigui, és immediat. Per favor, un altre horror. Després també quan creixen una mica i saben inflar els globus també seria de tenir cura de controlar que el procés es realitzi bé i que estiguin a prop nostre. I després pels més nadons, els trossos de globus un cop empatat per mi són un horror també. Com que els nadons viuen en la fase oral, un tros de globus a les seves mans acabarà la boca i d'allà podria també obstaculitzar la respiració. Així que, sisplau, vigilància, molta vigilància. I per començar a acabar, tal com deia sobre el mobiliari collat, hem de vigilar amb la televisió, que de tan finetes algunes que les fan ara, tenen molt poca estabilitat i només, a vegades sembla que només en mirar-les les podríem fer caure. I també hem de vigilar, perquè segurament a casa la tenim ben collada, però hem de tenir cura quan anem a casa d'alguna persona que acostuma, les teles ara ja acostumen a estar a una alçada baixeta i són molt llamineres pels nens, així que vigilem també quan anem de visitar algun lloc que no els hi caigui la tele a sobre, sisplau. Vinga, un parell de cosetes més, que no serien tant de casa, però són perills a vigilar. La intenció de ficar-se aliments o objectes al nas o a l'orella. I és que és una cosa que es va veient. El meu fill portava dies i dies amb la curiositat del nas, s'havia ficat algun pèsol, però poc profund, li treia, li posava el límit, però ell seguia intentant explorar. I un dia un festuc li va entrar al nas i va ser pressionat per un dels seus ditets, nas endins, i no el van poder treure. Així que vam haver d'acabar a urgències. I entre quatre persones li vam poder treure el festuc mentre el bloquejaven perquè no es mogués. I, vamos, va ser xungo, però és que et pot passar això i que no ho vegis i que no te n'adonis. I és que diuen que pot arribar a germinar i tot, fins, com per exemple una llentia o un cigró. O sigui que, cuidado, si veieu que té la tendència aquesta, aneu-li revisant. I després, això de la germinació, jo no sé si és veritat o no, però ho he sentit. O sigui que... I sí que puc dir que a una bona amiga el que em va explicar és que la seva filla va tenir una peça de Lego durant una setmana al nas perquè no van veure com se la introduïa. I em sembla que li va començar a sagnar una miqueta i les van veure que tenia un Lego al nas. O sigui que vigilem. I el mateix, com he dit, a l'orella. Així que això, si veieu que el vostre fill està en època d'investigació d'orificis, marqueu els límits amb serietat i amb calma i tingueu cura de les peces petites, estigueu a prop mentre es menja, perquè un tros de pa també pot ser introduït, no només els aliments o objectes petits. I última cosa, que no va ben bé de perills, però que si no se sap es perd salut, són les sabates i els mitjons. Sobretot diria les sabates. Hem de mirar de posar-li sabates respectuoses amb el peu. És a dir, que siguin flexibles. Vull dir, que la sola la puguis enrotllar. Les sabates també han de tenir la punta ampla pel lliure moviment dels dits i que no pressioni els dits. No hem de tenir desnivells a la sola, vull dir que la sola sigui igual per davant que per darrere. Res de talons en aquestes edats, sisplau. I ja per afinar, el que li demanem a unes sabates respectuoses és que el contrafort, la part de darrere de la sabata, que sigui tovet, que no tingui reforç de cap mena. I tot això és superimportant quan acaben d'adquirir la marxa, el caminar. I durant els primers 6 mesos d'aquests caminadors i caminadores és superimportant tenir-ho en cura. Però també molt important durant la resta de la infantesa, no només al principi de caminar. I de fet, també és recomanable en l'adultesa portar sabates que acompanyin el moviment dels nostres peus. Tot i que sempre la millor opció, pel bé dels peus, és anar descalços per la vida. Ahí lo dejo. I ja per acabar, recordar que el telèfon 061 és un telèfon de consultes mèdiques que podeu trucar per preguntar sobre qualsevol cosa. Des de què puc fer perquè el meu fill té una estella clavada al dit fins a consultar la dosi d'un medicament. És un telèfon on després de saber breument què passa et demanen les dades personals i et passen amb un personal mèdic que t'acompanya en els dubtes que et puguin sorgir. I un altre recurs és el 112. Per recordar el número, li podeu dir als infants una boca, un nas, dos ulls, 112. Bé, aquí el 112 és on trucarem per a que ens atenguin en emergències mèdiques, per si necessitem que ens enviïn una ambulància i són ràpids, ja ho veureu. Espero que no ho veieu, de fet, però en cas d'emergència, ells responen. I ara sí, la llista que ha durat dos podcasts ha arribat a la seva fi. Així que ja m'ho heu escoltat dir abans, però m'agrada repetir-ho. Si teniu qualsevol dubte, consulta o comentari, me'l podeu fer a través del meu Instagram, Terapeuta Maternal. I com a agraïments, el primer és cap al meu company, que em dona suport i també fa possible els meus podcasts. El Iago Moreno, tècnic de so del podcast, a la Ràdio Ciutat, que em permet emetre aquests podcasts, i a vosaltres, que m'escolteu. I sense més, salut i bona criança.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.